Nosaltres parlarem de salut perquè els dilluns del 3 més 1 són de salut i avui ens fixarem en totes aquelles malalties que afecten a milions de treballadors de tot el món. Parlem de les malalties, però d'oficina. Nosaltres hem fet un exercici, hem fet un dibuix del cos humà i hem assenyalat les zones que poden veure's afectades per les malalties d'oficina. El resultat és esgarrifós. Les malalties d'oficina ens poden atacar de cap a peus.
Quin drama.
Un drama. N'hi ha que ens generen trastorns emocionals, com podrien ser, per exemple, l'estrès o la síndrome del cremat. Estàs cremada, Flora Saura?
De moment encara no, ja t'ho diré quan al mes de juny.
Molt bé. N'hi ha que ens ataquen directament a una sola part del cos, com la síndrome, preneu una bona nota, del ull sec, o la síndrome del mouse.
Això és culpa dels ordinadors.
Són noves, són malalties noves i en diuen malalties d'oficina, cada vegada més nombroses i que cada vegada afecten a més gent, perquè hi ha molta més gent treballant en oficines. Treballeu a una oficina? Quin tipus de malalties patiu? Com les preveniu? Teniu dubtes? Ens podeu trucar al 93 201 7474. Per cert, entre totes les trucades tenim entrades per regalar a la Sala Beckett, una obra de teatre fantàstica que es diu L'any del pensament màgic. Per parlar de com són aquestes malalties, per què es produeixen, i per si vosaltres també teniu algun dubte, hem convidat a un doctor amb nosaltres, a més és especialista, perquè és responsable del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital de Sant Pau i es diu Rafael Pedrós. Doctor Rafael Pedrós, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ara estàvem parlant d'aquestes noves malalties. Podem dir que sí que existeixen malalties d'oficina?
Més que malalties d'oficina, diríem que hi ha factors de risc a l'oficina. Perquè moltes vegades s'ajunten factors que són propis de l'oficina i altres factors que no són de l'oficina que acaben resultant en una malaltia. O també hi ha altres elements que són la sensibilitat especial d'aquella persona per també patir aquestes malalties. Per tant, parlaríem més que de malalties de factors.
Factor de risc també, perdona, Marta, factor de risc també serien, per exemple, els horaris partits.
Per exemple.
Que són terribles.
Que són terribles. Són el que s'anomenen factors de risc organitzacionals.
Organitzacionals.
En fi, intentarem avui parlar de totes aquestes malalties d'oficina, aquestes noves malalties, i si dèiem que hem fet un dibuix del cos, comencem pel cap.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
A veure, segons l'Observatori Europeu, l'estrès és el responsable de més de la meitat de les baixes laborals. És molt gros. I l'Organització Mundial de la Salut ja el considera una epidèmia mundial. L'estrès és una malaltia en si? És a dir, està malalt, té estrès. Es pot dir això?
No ben bé. És a dir, l'estrès per si mateix no és una malaltia. El que aquest estrès no controlat, és a dir, per nosaltres per fer qualsevol activitat, quan feu vosaltres el programa, aquell punt de nerviosisme que us porta a preparar el programa amb la qualitat que vosaltres desitgeu, és aquell punt d'estrès que és sa. Quan aquest punt d'estrès el que fa és aclaparar-te, anul·lar-te i portar-te a repercussions de tipus físic més enllà d'aquell moment, doncs estem parlant ja d'una situació més complexa.
La OMS diu que més de la meitat de les baixes laborals són per estrès. També hi ha gent molt barruda, no?, segurament, que diu, estic estressat, agafo la baixa.
Bé, això és com... moltes vegades també va relacionat com vivim les coses, no? És a dir, no la mateixa persona en una mateixa situació, hi ha gent que viu com un gran drama i altra gent que com no. Llavors, també estem parlant d'una situació que no té un termòmetre, no? Té 38 de febre i té un estrès de 38 de febre i, per tant, té la baixa, no? Per tant, és complicat. També és veritat que la nostra societat ha canviat. No és una societat industrialitzada, és una societat cada cop de més de servei i que, per tant, aquest és un tipus de feina que va molt més relacionada amb la nostra societat.
L'estrès ens pot portar a una depressió?
I tant.
I tant. Acabarem molt malament en aquest
programa. Però no totes no sempre l'estrès ens portarà a depressió.
I la síndrome del cremat,
burnout.
El burnout, Què seria, exactament?
És molt estressat, no? Seria l'estrès elevat al quadrat, o no?
Ara, no. Per fer-ho entenedor, el burnout estaríem parlant de... Sí. Que és el síndrome d'estar cremat.
No del que va cremat.
No, no.
És molt diferent, atenció. No és el mateix estar cremat que anar cremat.
Doncs estaríem parlant d'aquelles persones en les quals hi ha sobresat... s'ha sobrepassat allò que està fent. Aquella, la feina li ha perdut interès, li ha perdut tot tipus d'il·lusió per allò que està fent i que això és molt típic de les professions de tipus abogat, policia, metge, són les professions típiques en les quals ens trobem aquest tipus.
Mestre?
De... També.
Però això per què és? Perquè tenen més pressió o...
Per les característiques de la feina. És una feina en la qual sempre hi ha una feina de rebre i donar. Mm. I generalment hi ha més de donar que de rebre. I que, per tant, en aquestes situacions en les quals es pot produir el desequilibri, pot fàcilment generar aquesta situació.
Una altra malaltia que ens crida molt l'atenció, a veure si ens pots explicar què és, perquè és el síndrome de l'ull sec. Això em fa molta por. Se't seca l'ull i se't cau?
No, el tema és del síndrome d'ull sec. En el tema de les oficines, el que tenim és que hi ha un conjunt d'elements que en el treball d'oficines ens afavoreixen l'aparició de l'ull sec. L'ull sec és un síndrome que ha existit d'antuvi. El que passa és que en el moment de les oficines s'han afegit més factors de risc que ens han participat, com pot ser doncs, la baixa humitat del lloc de treball, la lluminositat, els reflexes, i que fa que aquest ull estigui sec, és a dir, que no tingui llàgrima.
Això fa mal. És molest.
És molest. Seria com la simptomatologia de que quan la gent se'n va a esquiar i que la sensació del reflex de la neu, aquella picor que produeix en l'ull, doncs seria una mica la simptomatologia típica que té la gent.
I es pot preveure?
Es pot intentar millorar, perquè també hi ha factors individuals. És a dir, per exemple, és més freqüent a la dona que a l'home perquè hi ha factors hormonals.
Mira, m'està picant l'ull, només de pensar, ara tinc una picor.
I, per tant, hi ha uns factors que sí que es poden corregir, és millorar la humitat, millorar la il·luminació, millorar la disminució de reflexes, i que, per tant, aquests elements són repetitius, les pauses de treball corresponent, etcètera.
Anem avançant en aquest dibuix del nostre cos. Hem parlat del cap, l'ull sec, i ja en parlarem d'un altre. Oh, mira, em fa mal tot. Parlem de l'esquena. Aquesta és grossa, eh? A l'esquena és on es localitzen el 85% de les malalties laborals a Espanya. I a mi fa molt mal l'esquena. Que mala posició, conseqüències, com hauríem de seure... Clar, els que estem moltes estones asseguts és el problema.
Bueno, per això se'n parla, és molt important, quan deia abans els riscos organitzacionals... que el treball estigui ben organitzat. Hi han d'haver-hi pauses adequades, aixecar-se de la cadira periòdicament, fer uns conjunt de moviments d'estiraments adequats, que aquests, doncs, tots els serveis de prevenció de totes les empreses, pues, es pot demanar aquesta informació per poder fer aquests exercicis adequats.
Ah, i et fan massatges, també?
No, massatges no. De moment encara no existeix.
Va, Flora! Una altra nova malaltia. Hem parlat de la de l'ull sec, que ens ha fet molta gràcia, i ara... ataca el síndrome del maus.
Sí.
Que això també és que se't cauen els dits, no?
No, tampoc. El tema és, a veure, se'n diu el síndrome del maus, que a més és una manera col·loquial de dir, d'anomenar el que s'anomena la síndrome del canal carpiana. El síndrome del canal carpiana perquè s'adorm la mà. És la sintomatologia prototípica és que la gent no pot obrir els pots, a la nit es desperta perquè se li ha dormit la mà.
I això és de fer anar el maus?
És un factor de risc més, no és només de fer anar el maus.
I què més? Se m'està dormint la mà.
No, hi ha altres...
Doctor, no em sento la mà.
Hi ha altres professions que també tenen aquest risc, com és el personal de neteja. És un personal que... que tenen una hiperextensió d'aquest canell.
No et diré clar si treballes i, a més, fas la neteja de casa.
Exacte.
Però aquest deu ser difícil de prevenir, perquè si has de fer servir el mous...
Bueno, per això hi ha mous més ergonòmics, ja s'ha anat... anem passant a la pantalla pantalla tàctil en molts casos, i que, per tant, hi ha moltes millores en aquest sentit que anem aportant. També hi ha les pauses compensatòries que s'ha de fer, igual que dèiem amb la cadira, també amb el tema del mouse, que fan evitar aquestes patologies, o si més no, disminuir la possibilitat de tenir-les.
Acabem amb una malaltia que fa por. Té nom de monstre de les galetes. Parlarem de lipoatròfia semicircular. És una malaltia que afecta la part sud del nostre cos, que serien les cames, i que és derivada dels camps electromagnètics que generen els ordinadors sobre les taules. Les cames ens cauran o no?
Bé, un, les cames no ens cauran. Dos, no només són els camps electromagnètics, també són els microtransmetismes que tenen aquestes extremitats, i l'electricitat electrostàtica, que sembla de moment l'element en el que hi tenim més biografia, que és el que s'anomena la triboelectricitat.
I què és exactament això?
Pues la triboelectricitat és...
No la triboelectricitat,
la lipoatròfia muscular.
Bueno, és una alteració del teixit adipós. És una alteració del teixit adipós en el qual hi ha una deformitat, i no només ve produïda per un tema d'oficines. Hi ha altres causes de lipoatròfia que també es coneixen, que són la gent que són diabètics i es punxen insulina, o la gent que té VIH i utilitza retrovirals, que té un altre tipus de lipodistròfia. El que passa és que aquesta té una característica molt pròpia, que també pot aparèixer en extremitats superiors, no només a l'extremitat inferior, però la típica és que és una lesió que apareix a uns 72-75 centímetres de la cama, perquè és l'alçada de la taula. Té aproximadament uns 2 centímetres de gruix i uns 5 mil·límetres de profunditat.
És com si la pell se t'enfonsés.
Com si portéssim un braçalet, sí. Com si portéssim un braçalet a la pell enfonsada.
I això, doctor, es cura?
Això es cura, és reversible, i sempre i quan corregim els factors de risc, i aproximadament entre 9 mesos i els 3 anys.
9 mesos i 3 anys.
Podem estar de baixa, no? De 9 mesos en 3 anys si tenim lipoatròfia muscular?
No, perquè no és una lesió invalidant. El que sí que s'ha de fer és corregir els factors que ho estan afavorint.
Canviar de feina, potser.
No, canviar els factors.
Canviar els factors.
Si el canvi de feina
canviar
és
de taula,
millor...
No?
Si el canvi de feina és millor, sí.
Sí, bueno, que les empreses posin les piles i que...
Sí.
Molt bé, doctor Rafael Pedrós, responsable del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital de Sant Pau. Moltes gràcies per haver vingut amb nosaltres. Queda't a berenar, sembla?